boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. 10 curses Ironman de 226 quilòmetres en 10 dies. 770 quilòmetres en bici des de Madrid fins a Lisboa sense parar per dormir. 700 quilòmetres més també en bici de Barcelona a Madrid per dur la torxa olímpica. Aquestes són algunes de les xifres vertiginoses que assolit el Valentí San Juan, company periodista convertit ara també en esportista a qui corre, segons diu, li ha salvat la vida. Valentí, bon dia, bona hora.
Com estem? Molt bon dia.
A veure, deixa'm explicar l'estampa a tots els oients, perquè tinc un convidat, Moreno.
L'estampa és fotuda, eh?
Moreno de Dalt a Baix, que s'ha presentat amb culots, mallot ciclista, pedals automàtics.
Sí, efectivament.
Això vol dir que vens d'entrenar.
Sí, que vinc d'entrenar, que ara xerraré una estona amb tu, com, diguéssim, com per fer el refrigeri, i després, avui em queden 4 horetes més, per tant, si vols acompanyar-nos...
No, jo tinc 4 horetes més de programa, com a mínim.
Ah, doncs podríem fer junts, no? Podríem retransmetre l'entrenament.
Què has entrenat?
Doncs, de moment porto una horeta de bici, ara xerrar amb tu, i després 4 horetes més de mountain bike, anirem cap a la carretera de les Aigües, una mica de Collserola, trialeres i aquestes coses que ens agraden.
El Valentí San Juan és periodista, és youtuber, és esportista, té un munt de seguidors a la xarxa. Tu com t'identifiques exactament? Perquè crec que et diuen... jabalí, d'alguna manera, no? També,
sí.
Porc senglar.
Sí. Resulta que, perquè us feu la imatge, el que no em conegui físicament, normalment els ciclistes són gent fina, que només tenen fibra, completament comprimits, que algú que es faci la imatge del Chris Froome, no? Per exemple, alguna cosa, persona molt, molt, molt fina. I jo, durant força temps, en tot aquest tipus de curses, hi ha molta gent que són cavalls de carreres i que quan fa sol, quan fa bon dia, quan han dormit bé, quan s'han alimentat bé, doncs guanyen les curses, i a mi em va bé quan és el contrari, quan plou, quan tinc mal de panxa, quan hi ha fang, i llavors, doncs, arrel de tot això, que diguéssim que també tirar-me pel fang, revolcar-me pel fang, aquestes coses m'agraden tant, i aquestes curses, doncs, així més aviat dures, va començar a sortir el nom de jabalí, 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 i s'ha quedat jabalí.
Tu, d'alguna manera, creixes en l'adversitat, no, Valentí?
Sí, però jo crec que tots, eh? Crec que tots. O sigui, hi ha qui aguanta millor la pressió, qui l'aguanta pitjor, però moltes vegades, quan tot ens va molt bé, i jo crec que a tu i a la majoria dels oients que ens escoltin ara els hi haurà passat el mateix, quan et va tot bé, quan tens una feina que et va bé, quan tens una parella on tot va bé, quan la salut funciona, quan hi ha diners, és molt difícil canviar res, perquè... tot va bé. En canvi, quan tens alguna gran crisi o quan tens alguna gran patacada, que tots la tenim o la tindrem alguna vegada a la vida, llavors és com molt més fàcil. Hi ha una frase d'aquestes del Club de la Lucha que és: solo cuando lo pierdes todo eres libre para actuar. I és cert, quan de cop i volta ho perds tot, com que no tens res més a perdre, són els moments on, d'alguna manera, t'has de tornar a definir, a buscar-te la vida, a treure d'allà on no n'hi ha per tirar endavant.
Tu vas perdre tot el 31 de desembre del 2018, del 2008, eh? Estem parlant de 13 anys enrere. Mor la teva mare el dia de Cap d'Any. No?
Sí.
I paral·lelament a tot això, perds la feina i deus 10 mesos d'hipoteca, crec.
Sí. Mira, aquell 31 de desembre de 2008 estava assegut on estàs assegut tu ara, presentant el programa de Cap d'Any de Catalunya Ràdio. I mentre estava presentant el programa vaig rebre un missatge de la meva germana dient-me: quan puguis vine cap a casa, que la mare ja s'ha mort. Va morir de càncer després d'un mes i mig de malaltia fulminant. I la meva mare no fumava, no bevia, feia esport, cuinava sense sal. Era probablement, sé que sonarà tòpic, però la millor persona que he conegut mai, que ho feia tot per la seva família, pel seu marit, pels seus fills, i no feia res que diguessis: hòstia, es mereix un càncer. Probablement no el mereixi ningú, però en aquell cas era com ni de salut, esport, tot plegat, doncs apuntava que tenia una vida, doncs, com molt cuidada. Un 13 d'octubre li diagnostiquen el càncer i li diuen que li queda un mes de vida, i el 31 de desembre l'estem enterrant. Després d'això, sent molt jove i sent, diguéssim, el nucli familiar i sent qui portava el negoci amb el meu pare, etc. Després d'això, al cap de poc temps, arriba la crisi i molts que érem autònoms o freelance aquí a la ràdio perdem la feina. Després d'això, estàvem muntant una empresa amb uns amics, la cosa tampoc va anar bé, i després d'això em va deixar la nòvia, tot en qüestió de 8-9 mesos. Llavors, clar, quan de cop i volta no et queda cap suport econòmic, cap suport emocional, cap suport gairebé familiar, 10 mesos d'hipoteca al banc i cada vegada que truquen al timbre no t'atreveixes a obrir. Dius, hòstia, és que em venen a fer fora, probablement. I res, a partir d'aquí, com deia abans, quan ho has perdut tot i quan dius, hòstia, què faig cada dia a partir d'ara? Tens crisis d'ansietat a la nit, no pots dormir, a les 3 de la matinada se't posen els ulls com les llargues del cotxe. I aquella època, en aquell moment, doncs, vaig decidir que l'única opció que em quedava davant d'aquesta barreja entre ansietat i depressió era sortir a córrer. I eren les 3 del matí i hi havia un friqui, que era jo, que em posava calça curta, mitjons, sabatilles, i sortia a córrer primer 1 quilòmetre, després 2, després 5, i fins ara que a vegades en correm 200 del tiró, no en fem 700 en bicicleta.
Una cosa és aficionar-te a córrer, no? I l'altra és això, posar-te a fer un Ironman o un Ultraman, que això suposo que arriba una mica més tard, no? Perquè crec que en aquest moment d'adversitat una de les coses que fas amb la teva germana és fer una llista amb les coses que vols fer. I una d'aquestes coses era fer un Ironman.
Sí, de fet, quan amb la meva germana prenem la decisió de fer tot això, és quan comencem a assumir el que li ha passat a la nostra mare. I quan li passa això a la nostra mare, portava com molts mesos que l'única cosa que feien amb el meu pare, més enllà de currar, és que de tant en tant, un cop a l'any, dos caps de setmana a l'any o quan podien, anaven a esquiar. Però la meva mare, amb aquesta cosa tan catalana de no estirar mai més el braç que la màniga, feia, doncs, no t'exagero, potser 15 anys o 20, que anava amb el mateix amb la mateixa roba d'esquí, època Naranjito gairebé, i anava dient, quan pugui em compraré uns esquís nous o quan pugui em compraré un anorac nou. Llavors, la vida va voler que el mes que ella anava a cobrar la primera paga de la jubilació, que havia anat estalviant i que amb la primera paga i els estalvis es volia comprar, doncs, com tot l'equip nou, que se l'havia vist en una botiga de Girona, etcètera, tal, doncs és el mes que la vam enterrar. I en fi, amb la meva germana vam dir, hòstia, si alguna cosa podem aprendre d'això, és que està molt bé fer plans i dir, algun dia faré, i m'agradaria, i aquesta noia, o aquest viatge, o aquesta feina, intentar-ho, però si no ho fas ja, pot ser que algun dia et caigui un piano al cap abans de començar a fer-ho. Llavors, en aquell moment vam dir, llista, 100 una cosa és que volem fer abans de morir. La primera de la llista era l'Ironman de Lanzarote. L'Ironman de Lanzarote era al cap de 2 mesos, i no sé molt bé com, ens vam convèncer nosaltres mateixos, entrenadors, els organitzadors de la cursa, que com que eren pobres com a rates, ens havien de donar la inscripció, donar un vol, etc. Però bueno, ho vam aconseguir. I des de llavors fins ara, aquell any vam fer l'Ironman a Lanzarote, el vam acabar, l'any següent el vam córrer junts amb la meva germana.
Un Ironman què és exactament?
Un Ironman és una cosa per la que n'has de tenir moltes ganes, és un triatló de llarga distància. Primer fas 3,8 quilòmetres nedant, després 180 quilòmetres de bici, i després 42,2 quilòmetres corrent. Tens un total...
Una marató.
Una marató, sí.
Amb quantes hores, això?
Tens un total de 17 hores a Lanzarote, perquè aquest és a Lanzarote, té 2.500 metres de desnivell. Normalment sols tenir 16 hores, i a Lanzarote tens com una extra, perquè és com més dur. Ho vam fer amb unes 12 hores, i o sigui, tothom, jo recordo que els meus amics tenien un chat on anàvem fent una quiniela d'en quin quilòmetre abandonaríem. Uh-huh. I aquests eren els amics, llavors ja no et dic els que no eren amics. Però és cert que aquests esports tenen un punt d'addicció i un punt d'enganxar i un punt de la felicitat que et donen després de tot el que has sacrificat per aconseguir-ho, etc. Que aquells que som obsessius o obsessius compulsius, doncs si ens agrada molt l'esport i els reptes i l'aventura i els objectius, doncs tendim a enganxar-nos-hi.
L'última fita que has fet és portar la torxa olímpica de Barcelona a Madrid, no?
Sí, 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 sí.
Això ha estat una mica especial perquè ho has fet amb l'Àlex Roca.
Això ha estat molt especial. Ha estat molt bonic. L'Àlex, per qui no el conegui, hi ha aquesta frase també, de una imatge val més que 1.000 paraules. Tu veus a l'Àlex Roca i veus un nano jove, el que un somriure sempre li atravessa la cara, que sempre té ulls brillants, però la primera imatge que veus és que, ostres, que té el cos com mig torçat, que té la mà torçada, que gairebé sempre que el veus ja li cau la bava, i penses, ostres, caram, què passa aquí? I el que passa aquí és que l'Àlex és un tio que quan tenia 6 mesos de vida va patir un herpes al cervell, que aquest herpes, si l'hagués tingut al llavi o al dit... s'hi hauria posat una mica de pomada i ja està, però el va tenir el cervell. Llavors, a partir d'aquí, els metges li van dir als seus pares que o bé moriria o bé quedaria en estat vegetatiu. Literal, eh? Teniu dues opcions, passarà o això o això. Això ha desembocat en un 76% de discapacitat física en el seu cos, amb una hemiplegia, i no només no va morir ni va quedar en estat vegetatiu, sinó que ha corregut la Titan Desert, que són 650 quilòmetres creuant el desert del Sàhara, hem fet el Camino de Santiago, el tio ha fet 5 triatlons, ha corregut la mitja marató de Barcelona, i l'última cosa que hem fet plegats amb un tàndem és que anàvem amb la torxa olímpica des de l'estadi olímpic Lluís Companys fins a Madrid, fins al Comitè Olímpic Espanyol, diguéssim com que simbòlicament entregar el foc olímpic a tots aquells esportistes que sortiran doncs això, des del Comitè Olímpic Espanyol per anar cap a Tòquio a lluitar per les medalles.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Valentí San Juan, un malalt de l'esport, si m'ho deixeu dir així. Clar, jo recordo fa uns dies que vaig entrevistar el Kilian Jornet, Valentí, i em deia que per ell, d'alguna manera, la muntanya era una experiència espiritual, una manera també d'oblidar-se dels problemes durant una estona, i que tenia un punt també de religió, pujar a la muntanya. I també m'explicava, que això em va impactar molt, que durant uns anys s'havia arriscat molt, no? I que ara potser era més prudent i que se l'havia jugat massa. I també el fet d'haver tingut una filla estava fent canviar una mica la manera com es posava en perill. Aleshores, tu això ho penses a vegades o no?
Sí, sí. El que passa que, esclar, parlar de Kilian és parlar de Déu. És a dir, ara parlaves sí, d'una experiència religiosa...
Sí, però tu portes el cos al límit, també, Valentí.
Sí, no, i aquests dies que hem començat a fer moltes emissions a Twitch i fem molts directes i moltes coses d'aquestes, la pregunta recurrent és fins a on estàs disposat? La paraula arriscar justament és una paraula que m'agrada molt, tant pel significat que té com fer-ho, i a vegades ens han preguntat, no has arriscat massa alguns cops? I hem anat repassant algunes curses, corrent, per exemple, en un glacial a la Patagònia, que en fi, que vam estar a punt de caure per una d'aquestes escletxes de 35 metres, i ens van treure d'allà, a la Madrid-Lisboa, que és aquesta cursa que comentaves abans, de 770 quilòmetres des de Madrid a Lisboa en 55 hores sense parar, doncs hi va haver un any que ens van haver de venir a rescatar i ens van trobar inconscients per una caiguda. A Argentina hem corregut en una cursa a 4.000 metres i ens hem obert el cap. Llavors, aquestes coses són, ara t'he dit 3, de 8 anys de curses, és a dir, han passat moltes més coses bones, boniques, divertides, precioses, inspiradores, però també n'han passat 3 o alguna més de greu. Però la pregunta aquí, almenys per nosaltres, i per això t'explicava abans lo de la meva mare, quan de cop i volta fas una llista de coses que vols fer, penses, hòstia, el dia que me'n vagi a la caixa de pi, ojalà sigui aquí a 80 anys, però firmaria ara estar un any més aquí, havent viscut amb les persones, els llocs, amb les situacions i amb les emocions que m'agradaria viure, o viure 80 anys més, o 100, o els que sigui, i que de cop i volta, el dia que estiguis a la caixa de pi i et miris les ungles dels peus, que és l'única cosa que diuen que segueix creixent, i diguis, hòstia, i si hagués provat aquest viatge? I si hagués intentat aquesta cursa? O nosaltres ho portem a l'esport, però hi ha gent que de cop i volta potser porta molt temps dient, la meva feina no m'agrada, però clar, és que ara canviar de feina, o ostres, estic amb una parella que no em fa feliç, i jo potser no la faig feliç amb ella, i si... Llavors, tot aquest i si... Crec que si existeix aquesta pel·lícula de la teva vida, que diuen que et passa abans de tal... Bueno, ja sabem de què parlem. Doncs, si existeix, hòstia, estarà plena de moments que estaràs content i feliç d'haver viscut, o estarà plena de gaps i de forats de dir, ostres, l'opció que no vaig prendre o l'aventura que no vaig voler recórrer?
El que passa és que hi ha una part de tu que és portar el cos al límit, que tu deus gaudir del patiment, no?
Sí.
Del patiment físic?
Sí. No, perquè cada vegada que estic en una d'aquestes curses, per exemple, Madrid-Lisboa, 770 quilòmetres, 55 hores, això vol dir que surts un divendres al matí, imagina que comences a fer ràdio un divendres a les 12 del matí...
No, fem maratons, nosaltres també de ràdio, vull dir que al final arribo al final...
Sí,
que...
sí, ho entenc, eh? Per això et posava la comparació, que llavors comences un divendres al matí i acabes el diumenge a les 6 de la tarda. I entre el camí, encara que ho puguis fer, jo què sé, assegut o caminant o com t'agradi més, són 55 hores en les que estàs dues nits sense dormir, dos dies i mig sense dormir, pedalant. Llavors, si t'imagines fer això amb cotxe i es fa dur, i de cop i volta dius, hòstia, és que ho fas pedalant. I a vegades plovent, a vegades amb un sol tremendo. Llavors, quan estàs allà, no sents el plaer de oh, que bé, com m'estic esforçant i com estic patint, però saps que aquella part forma això, forma part d'un trajecte, d'un viatge, d'un objectiu, d'una meta, que necessita també d'aquest doncs, patiment per aconseguir sentir tota una sèrie de coses que t'has proposat i que, evidentment, tenen aquesta part de patiment.
Però la motivació en aquest moment en què el cos t'està dient prou, que entenc que hi ha un component mental que tots els esportistes expliquen, també els tenistes o, sobretot, també especialment els ciclistes, no? De que el cos et diu prou, però la ment et mana continuar, no? O és al revés, potser, no? Qui guanya aquí? La ment guanya el cos?
Hòstia, si guanya el cos, estàs fotut. Si guanya el cos, estàs fotut. Perquè sempre hi ha la pregunta aquesta, no? Quin tant per cent d'una d'aquestes borrades és físic i quin tant per cent és mental? Jo hi afegeixo una tercera part, que és que quin tant per cent és d'acord. Perquè hi ha molts moments en què el cap, encara que tu li diguis tira endavant, vinga, segueix, vinga, que ho aconseguiràs, vinga, ja sabies que passaria tot això, vinga, visualitza la meta, vinga, etc. Arriba un moment que el cap diu, tio, estàs trinxat, portes 40 hores seguides, para, que estàs passant, a vegades en aquestes curses fins i tot passes per davant del teu hotel 10 hores abans d'acabar i dius, home, ja està, t'has de quedar aquí a la banyera o a dormir, el que sigui. Llavors aquí es tracta bàsicament que els motius pels quals vas començar o les ganes que tens d'aconseguir-ho siguin més fortes que el dolor de cames que tens o de si t'estàs adormint o de si penses, que això ho penses, jo crec que tothom ho pensa tant si fas una cursa de 5 quilòmetres com de 100 com de 700, hi ha algun moment on eventualment penses què cony foto aquí? I llavors aquí, clar, moltes vegades, fins i tot la gent que tens a prop, els teus amics, la gent que et segueix a les xarxes, etc., diuen tranquil, no pateixis, és moment d'anar cap a casa. Llavors, quan t'arriba aquest moment de és moment d'anar cap a casa, és molt important que sàpigues que les teves ganes, el per què ho vas començar, el per qui ho vas començar, o el quin és el motiu que et porta a fer totes aquestes borrades, sigui més fort que el dolor de les teves cames.
Què diu aquesta cançó, Valentí?
Home, Vetusta Morla, Lo que te hace grande, és una cançó que sobretot a l'inici van fer servir molt de lema i que després ens ha anat acompanyant sempre. Abans parlaves això, de cor, part mental, ganes. La música crec que és el motor, almenys de la meva vida, un dels principals pilars. I com que sóc un flipat, i com que sóc un, doncs això, un flipat, jo crec que això ho defineix tot, doncs recordo escoltar aquesta cançó per primera vegada i quan van fer el primer Ironman amb la meva germana, hi ha diferents moments de la cançó, no hay colisión ni ley ni gravedad que te pueda hacer caer aunque tire nadar, i tota la cançó és com una espècie d'èpica i d'oda tot això, en la que saps que no és cert i que no és real i que hi hauran col·lisions i lleis i gravetats que et faran caure, però moltes vegades te les prens gairebé, com deies abans, com si fos una religió.
Entenc que tot això que fas, també tota aquesta exposició a les xarxes, tot això que expliques a totes les plataformes, és una manera que tens de guanyar-te la vida, no, Valentí? Tu
sí.
Guanyes la vida?
Sí, sí. Sí, sí, és la meva feina, igual que la teva és estar davant d'un micròfon.
D'on et surten els diners dels patrocinadors?
I de trecar algun banc quan podem. No, sí, sí, de patrocinadors, partners, companys de viatge, digue-li com vulguis, que en molts moments, o en una cursa, o una marca, o una destinació, doncs ens diuen, escolta, entre aquests 2 milions de seguidors que tens entre TikTok, entre Instagram, entre Twitch, entre Facebook, entre YouTube, ens agradaria ensenyar el nostre producte i que el fessis servir, que el provessis i que expliquessis, bueno, quan és una destinació, doncs que visquessis aventures aquí, o en aquesta cursa, o en aquest emplaçament, o quan és una bicicleta, doncs una bicicleta.
El que passa és que això hi deu haver un moment en què et deu fer esclau, també. De...
Sí, a veure...
El que és un hobby també acaba sent una feina i algun dia també deus pagar algun peatge que no et deu venir de gust.
Mira, hi ha una frase també d'aquestes, molt maca, que té trampa, que és troba una feina que t'apassioni o troba allò que t'apassiona
i no treballaràs mai.
I mai més tornaràs a treballar. Però el que no et diu és que mai més tornaràs a descansar, perquè si t'agrada tant, ho disfrutes tant i és, com deies tu ara, el teu hobby, allò que t'enamora, ostres, és que quan acabis de treballar seguiràs pensant, dormint, somiant en allò, en aquell repte, en aquell viatge, en aquella aventura. Llavors és cert, i més a la vida a les xarxes, que no té horaris. Un programa de ràdio, hi ha molta feina i molta estona que treballeu, que no es veu, però a les xarxes, fins i tot quan no es veu, estàs 24 hores al dia exposat.
Mm-hmm. Valentí San Juan, m'ha agradat molt conèixer-te i xerrar una estona amb tu.
Fins a la propera, no?
Un dia fem una sortida, el que passa és que jo vaig amb bici elèctrica.
Ah, no, perfecte.
Que, vull dir, porta motor.
Potser te la canviaré.
És una mica de trampes. quan pugis l'Everest i baixis, sí. Que crec que és un dels propers reptes que faràs, tard o d'hora, tornes i ens ho expliques.
Això està fet.
Hauràs de fer cua per això, per pujar l'Everest, crec.
Bueno, ens esperarem, posarem una foto a Instagram.
Molt bé. Valentí, una abraçada.
Una abraçada, que vagi
bé. Fem una pausa, arribem a les notícies de les 11 i de seguida tornem amb el comunista, amb el Joel Díaz, que ja el tenim a punt. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.